A dalt del Pirineu. A dalt del Pirineu, les flors són esblaimades. Les flors són d'un blau clar, blavoses o morades. Són tristes dels alts mons, les crestes emboirades, i tristos els ramats estesos per les prades, i la del dret pastor, figura solitària. El sol esblanqueït no treu color ni escalfa. El bosc mesquí i llenyós, i l'herba curta i clara. Pedrosos i grisencs els cims de les muntanyes, tots ditejats de neu, d'eternes clapes blanques, i fumejant arreu, la boira corre i passa. Al tard, de dins les valls, la boira va aixecant-se, i amb ella, emmantellant, se va solemnament l'alta muntanya. Tot està immoble dalt del Pirineu, tot menys la boira diàfana i lleugera que corre com fumera per valls, faldes i cims, arreu, arreu. És la freda carícia d'eixes terres, la nina aviciada de les serres, trista jugant per l'ample soledat, lliscant per les quietes serralades que, enormes, li mig riuen i arrugades, amb un somrís eixut, tot esblaimat. Hem sentit el fragment del poema A dalt del Pirineu, de Joan Maragall, que és inclòs dins el recull Poesies de l'any 1895.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 17 d'octubre de 2011, estem a Punt 7 Ràdio, estem en directe. Són les 9 i gairebé 3 minuts del vespre i estem a Punt 7 Ràdio, com dèiem. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens escolta. Esperem que aquest programa que presentem, que ja dic que és el 176, doncs us agradi i us ompli de joia. També saludem aquí a la Gemma Grau, que es fa un control, com sempre, excel·lent.
Bé, avui tenim un programa força atapeït, tenim llibres de la carta de literatura catalana, amb això començarem el programa d'avui. Jo mateix us parlaré d'un llibre de Joaquim Biendicho, que es diu Els embolics dels Hoover, que ha estat premi de novel·la Ciutat d'Alzira, i de fet és editat aquest mateix any, concretament ha estat editat el mes de març de 2011, aquest mateix any. Però és que en aquesta mateixa secció de literatura catalana, en Joan ens parlarà d'un llibre de Lluïsa Forrellat. El que sí, Joan.
Lluïsa Forrellat és una autora molt especial. Totes ho són, els que portem per aquest programa, però en aquest cas és especial perquè té una edat molt gran, té 83 anys, i sembla mentida que amb l'edat que té continuï escrivint llibres. I per això doncs, li farem una ressenya d'aquest primer de llibre, el primer assalt, que és un dels que ha publicat últimament, i després també li farem una entrevista, que és l'espai que farem després.
Però aquesta no serà l'única entrevista que farem avui, oi, Jordi? En tenim una altra.
Sí, això mateix. Després d'entrevistar Lluïsa Forrellat a través de la línia telefònica, podrem parlar també amb Martí Pell i dos convidats més, que guardem fins al moment de la seva arribada, sobre l'exposició Anem a la Fontana, les faules de Jean de la Fontaine.
Bé, tindrem llibres a la carta també. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Catherine Pancol que es diu El vals lent de les tortugues. I sí, la nostra audiència, això que està pensant és ben bé correcte. La nostra audiència està pensant, la setmana passada vam parlar d'un llibre de Catherine Pancol també, però l'Helena ja ens va dir que aquesta setmana parlaríem de la segona part, d'aquell llibre del qual ens va parlar la setmana passada. Acabarem, si tenim temps, perquè amb dues entrevistes pot ser que se'ns allarguin les entrevistes, si tinguéssim temps acabaríem amb el noticiari i amb la frase que ens farà en Jordi. Som-hi, doncs.
literatura catalana.
Bé, amics i amics, suposo que tota la nostra audiència s'ha adonat de quina és aquesta música que està sonant. Oi, Joan?
Sí.
És una sèrie mítica, no, gairebé. Allò que en castellà va ser traduït com a Vacaciones en el mar. I no sé, Joan, si tu t'estàs preguntant, o la nostra audiència s'està preguntant, com és que hem posat aquesta música de fons al tirant de llibre? No és massa habitual, això?
No és massa habitual, no.
Doncs quina seria la resposta, Joan?
Perquè el llibre fa referència al mar, suposo.
Doncs efectivament, resulta que el llibre Els embolics del Hoover, del qual avui parlarem breument en aquests primers minuts, té una primera part en què precisament passa durant un viatge amb un creuer. Resulta que els Hoover, que és aquest personatge que apareix en el títol, és el propietari d'aquesta companyia naviliera, concretament d'un vaixell que es diu l'Emperador del Mar, Imperator of the Seas. I home, Joan, si el títol de la novel·la és Els embolics del Hoover, què et sembla? Què hi deu ben, aquesta novel·la?
Doncs embolics que passen dintre d'aquest transatlàntic, no?
Exacte, és a dir, és una novel·la amb bastanta acció, és bastant trepidant, Concretament, puc dir que hi ha una persecució, concretament. Hi ha un personatge d'aquesta novel·la que fuig, concretament és la filla d'aquest senyor Hoover, que fuig, i no diria mai amb qui, fuig amb el mag, amb el prestigidador del vaixell. És una mena
màgic,
de mag.
El màgic.
El màgic del vaixell, que es diu Melvin.
Això dins del vaixell.
Això dins del vaixell, sí. Resulta que és un... Ja sabeu que els creuers el que fan és anar fet un seguit d'escales. En aquest cas és un creuer per la Mediterrània. I resulta que les filles d'aquest senyor Hoover, resulta que, per dir-ho d'una manera senzilla, estem en un horari infantil, gairebé, doncs resulta que són molt jovenetes i tenen moltes ganes de gresca, diríem-ne així. I cada noi que veuen...
I de jugar al parxís.
Sí, no precisament de jugar al parxís. I resulta que una d'aquestes noies, doncs, resulta que aquest prestigitador d'aquest mag, resulta que li crida molt l'atenció i resulta que fugen tots dos.
Bé, totes dues amb ell?
No, només una.
Ah,
només una,
Això ja és realment interessant.
A veure, és que vull explicar quatre coses del llibre, però no vull explicar gran cosa més, perquè no vull desvetllar l'interès del llibre, A veure, d'entrada, per què hem posat aquest llibre, Joan? Perquè jo l'he llegit, aquest llibre, aquest estiu, i perquè crec que, com m'imagino que podeu estar suposant, quan es llegeix literatura, no només hem d'anar a buscar grans llibres, que, grans clàssics que parlin de què sé jo, dels grans temes de la vida, de l'amor, sinó que a vegades també hem d'anar a buscar llibres que simplement tinguin com a pretensió simplement distreure, simplement passar-ho bé. I aquest llibre és això, aquest llibre és un pur divertimento, un llibre per distreure't.
És perquè tirant de llibres sempre practiquem el sa eclecticisme, ja estem de tot.
Fem una mica de tot, exactament. A veure, ja veieu el títol, Els embolics. Per tant, és un llibre que, com hem dit, hi ha persecucions i hi ha molt sentit de l'humor. Jo crec que, vaja, els que llegiu aquest llibre, si us convidem, si el que expliquem en aquest llibre us convida a llegir-lo, realment creiem que us distraurà, que us somriurem més d'una vegada i més de dues. A veure, si hem de fer una mica de, no diré crítica literària, però d'anàlisi del llibre, d'aquestes coses que ens han cridat l'atenció del llibre, a mi una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és el canvi de narrador. És a dir, en aquest llibre, concretament, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 canvis de narrador. Hi ha 12 capítols i a cadascun dels capítols hi ha un canvi de narrador. La història ens explica un dels diferents personatges de la història. El narrador principal és un llicenciat en filosofia, un filòsof, concretament especialitzat en filosofia empírica anglosaxona.
Carai.
Locke, Hume, Milton, aquest tipus de filòsofs, que resulta que una amiga seva, amb la qual es veu que havia sortit fa temps, resulta que li demana gairebé que agafi una feina que amb ella li ha sortit. L'amiga seva és llicenciada en Història de l'Art i la feina que li havia sortit és de fer de guia turística, per un multimilionari nord-americà, ja sabeu qui és, el senyor Hoover, que és el propietari d'aquesta naviliera. Resulta que el senyor Huber vol fer un viatge per Europa i anar per diferents llocs d'Itàlia, doncs a Mònaco, Nàpols, Pompeia, Roma, etc., Venècia, i necessiten algú que els il·lustri d'alguna manera en cultura clàssica, en cultura llatina o història de l'art, en definitiva.
I però, aquest nom de Huber no és un nom real?
M'imagino que sí, que deu ser un cognom real.
Sí. Penso que és un d'aquests capítols de la indústria del capitalisme americà, eh? No sé exactament qui és, però em sona d'haver-lo sentit abans, em sona. O un nom semblant, si no és aquest.
Jo no ho sé si existeix una persona...
O potser el director de la CIA, ara ja ho sé.
No ho sé, jo no sé si aquest Huber és realment una persona real.
No, l'hem conegut.
Però en qualsevol cas, sí que aquest noi es troba gairebé, per fer-li un favor a aquesta amiga seva, es troba fent de guia turístic amb aquest multimilionari nord-americà, el senyor Huber, que clar, cada vegada que el senyor Huber li fa alguna pregunta sobre un monument, sobre una església a Roma, qualsevol cosa... Ell diu, sí, és impressionant, no sabria què dir. I és clar que no sabria què dir, perquè no és la seva especialitat. La seva especialitat és filosofia anglosaxona, d'acord? Bé, doncs resulta que, com us dic, aquesta seria la primera part. Estem en aquest vaixell, en aquest creuer, i de cop i volta salta la notícia, que és que aquesta noia ha desaparegut, la Carol. Resulta que la Carol és filla del senyor Huber i d'una primera dona que va tenir, una primera dona de la qual es va divorciar, perquè el senyor Huber està casat amb una altra dona que es diu Atsija. Clar, resulta que si la primera dona s'assabenta que ha perdut la filla, en certa manera, bueno, diu que seria un desastre total i absolut. Per això no li interessa generar un escàndol, no li interessa avisar la policia, i el senyor Huber decideix muntar una mena d'equip peculiar, equip de recerca de la seva filla. I llavors resulta que amb aquest guia turístic, que és el protagonista, que es diu Andreu Ferrer, el mateix senyor Huber i un parell de personatges més, hem dit que era una novel·la humorística, oi? Surt un personatge que es diu Salvador de nom i Salvador de cognom, i no diríeu mai de quin país és.
Català.
No, del Salvador. Ah. Un personatge que es diu Salvador de nom i Salvador de cognom, i que resulta que és del Salvador. Doncs bé, aquesta mena d'equip peculiar fan una mena de ruta arreu d'Europa per intentar localitzar on ha anat la seva filla i aquest Melvin, aquesta mena de mag. Primer a Nàpols, Pompeia, Roma, després descobreixen que se n'han anat a Mònaco, després descobreixen que se n'han anat a Venècia i finalment acaben a Marràqueix. És un viatge per tots aquests llocs tan fascinants, podríem dir-ne, del Mediterrani, d'acord? Però no acaba aquí la cosa, perquè resulta que amb el senyor Huber, a dalt del vaixell, hi anava també la seva segona dona. La seva segona dona, l'Atsija, i a més una segona filla que tenien. I el senyor Huber els envia a Barcelona directament. Diu, vosaltres aneu a Barcelona, dic, d'això ja me n'ocupo jo, d'acord? I a Barcelona es desenvolupa la segona línia argumental de la novel·la, i és que l'Atsija, la senyora dona del senyor Huber, resulta que descobreix una mena de... un cert cas d'estafa d'una persona que es dedica a fer hipnosi, i diu que aquesta persona es dedica a estafar les persones que ha hipnotitzat. Jo no sé si recordeu una pel·lícula de Woody Allen que va sortir fa alguns anys, va sortir l'any 2001 concretament, que es deia La maledicció de l'escorpí de Jade.
Sí, l'he vist.
I aquesta pel·lícula, el tema central, el fil conductor de la novel·la, era precisament l'hipnosi. I deia Woody Allen, estem segurs que no hi ha cap poder de suggestió que ens obligui a fer alguna cosa que realment no vulguem fer? És a dir, el tema d'aquesta pel·lícula, que surt citada en aquesta obra, és precisament això, la hipnosi. Què és el que ens pot fer la hipnosi? Doncs bé, a veure, a grans trets ja us he explicat una mica què és el que hi trobareu. Hi trobareu humor, hi trobareu embolics, hi trobareu investigacions, hi trobareu persecucions, hi trobareu sentit de l'humor, hi trobareu un llenguatge molt viu, hi ha molts diàlegs, un llenguatge àgil, com us dic, algunes descripcions, sobretot al principi de la novel·la, que és quan se'ns explica sobretot com són els personatges. I l'última cosa que volia dir-vos. En aquesta novel·la hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Gairebé 17 personatges que tenen una certa entitat. O sigui, que és una novel·la que té gràcia, té coses per dir des del principi fins al final.
Gairebé tant com narradors, no?
Gairebé, sí. És una novel·la molt actual, apareixen jacuzzi, GPS, BMW, Lacoste, ETT, MP3, Porsche, Cappuccinos, el Titanic, Woody Allen, el Casino de Monte Carlo, però també surten referències culturals, sortint Toretto, Gargantua, Romeo i Julieta, Manet, el Colosseu, el Panteó, Ciceró, Mussolini, la Fontana di Trevi, el Port de Civitavecchia, Hemingway... Jo crec que és una novel·la que a tothom més o menys li pot agradar, a tothom que es vulgui distreure. Repetim la referència, donem la referència, que abans no l'hem donat, la referència, els embolics dels Hoover, Joaquim Biendicho, Premi de la novel·la Ciutat del Zira 2010, això està editat al Zira, Edicions Bromera 2011, a la col·lecció L'Eclèctica, número 195, són 171 pàgines i un preu aproximat de 18,05 euros.
Molt bé, doncs seguim amb aquest mal de literatura catalana. Parlem ara de Lluís Aforrellat. En aquest cas parlem del llibre que es diu El primer assalt. Està editat per Angle Editorial, la col·lecció narrativa és número 45, Barcelona i Manresa, perquè és un editorial que va a cavall de dues ciutats, Barcelona i Manresa. El 2009 s'ha publicat, té 318 pàgines i un preu aproximat en paper de 21,50 euros, però et donaré dos preus més. Un és de 16 euros i l'altre de 14,95. I jo, per què hi ha aquesta diferència i tants preus? Perquè aquest no és un format paper, sinó és un format e-book, que es diu, en format de llibre aquell que s'ha de llegir amb un lector. I en un format molt pocket, que és un dels formats per poder llegir llibre. Això és un preu, aquest preu varia segons les dues editorials virtuals que he consultat. Per tant, des de 15 euros fins a 21 que valen paper. Entrem al llibre. Podríem dir, simplificant, que el primer assalt és la recerca, sovint infructuosa, de la felicitat i del combat per la vida. Els quatre personatges principals de la novel·la, elements essencials en totes les obres de Forrellat, actuen en funció d'aquesta pretensió, però xoquen contra una societat conservadora i castradora que impedeix que aquesta s'assoleixi. No hem d'oblidar que la vida a la postguerra va ser molt dura, i calia anar amb molt de compte per tal que no hi hagués problemes amb el règim dictatorial de Franco. De totes maneres, són personatges que no es rendeixen i tossudament es tornen a aixecar i planten cara a les desgràcies. Per aquesta raó, podem dir que el final és agredolç i permet que el lector pugui valorar i descobrir, si no va conèixer aquest temps, tot el que passava. Per això mateix, també és un retrat de la Barcelona d'aquells anys amb una extraordinària veracitat que li serveix de marc per explicar una història possible. És a dir, el que explica aquesta obra seria ben bé possible si algú coneixés la realitat d'aquell temps. I per això els que coneixem el Clot, la Barceloneta o la Mora Nova, per haver viscut a Barcelona uns anys més tard que l'acció de la novel·la, comprovarem que la descripció que en fa i el discurs dels personatges podria estar ben bé real. Evidentment, no ens trobem davant d'una novel·la històrica, però. Tots els personatges són invenció de l'autora, però l'espai i el temps sí que són ben reals. I és aquesta barreja entre realitat i ficció el que fa que la novel·la tingui força per ella mateixa. El títol fa referència a dos elements presents a l'obra. D'una banda, l'afecció del Juli, que és un dels personatges protagonistes, per la boxa, una dèria que anirà deixant a mesura que va veient com acaben els que s'hi han dedicat. En aquest aspecte podríem dir que l'autora fa ús d'una cruesa impactant quan descriu en quin estat físic han quedat els boxejadors, nafrats, amb el cervell trinxat i maltractats pels contrincants, abandonat pels seus seguidors i pels mànagers. És a dir, que dedicar-se a la boxa és un negoci poc segur i que tens molts problemes arran d'això. D'altra banda, el títol ve referit a la duresa de la vida, que per enfrontar-t'hi cal saber donar cops de puny i saber-te cobrir, quan convé. Pel que fa als personatges principals, cal dir que estan molt ben construïts, amb les seves llums i, sobretot, les seves ombres, els seus anhels, les seves renúncies, les seves aptituds, les seves misèries. Els estimes i els rebutges, els coneixes i et sorprenen, els acompanyes i els entens. Uns personatges que també viuen i pateixen la classe social on s'inclouen, i aquest fet determina moltes de les històries de l'obra i acaba tenint un paper transcendental al final de la novel·la quan en Juli es troba sol, enganyat i empobrit. Aquest tractament dels personatges és un dels grans encerts de la novel·la. també el temps narratiu és l'adequat. No hi ha cap situació que no vagi lligada amb la trama. I tots els fils queden nuats amb un corpus sòlid i homogènic que dona sentit i coherència a l'obra. Aquest autor ja va tenir un reconeixement al nostre programa el dia 3 del 12 del 2007, precisament el programa número 61, quan el Francesc, aquí al costat, va presentar i va fer una ressenya del llibre Sempre en Capella, que és la traducció de Sempre en Capella, que va ser el premi que va guanyar el Premi Nadal de la segona edició que es convocava per davant de Juan Guiti Solo. És una cosa curiosa. Va passar la Lluïsa per davant del Guiti Solo. Ens hem de felicitar perquè hàgim tingut el privilegi de col·laborar en la recuperació per a les lletres catalanes d'una gran escriptora que segur que ens donarà noves alegries publicant més llibres. Repetirem una mica la referència d'aquest llibre. Lluïsa Forrellad, El primer assalt, editorial Angle Editorial, col·lecció narratives, número 45, Barcelona-Manresa 2009, 318 pàgines, 21,50 euros en paper, 16 euros i 14,95 en format e-book Moby Pocket, segons diverses editorials. I passem ara a l'entrevista.
L'entrevista.
Bé, abans de l'entrevista començarem fent un breu repàs de la seva vida i de l'obra. Lluïsa Forrellad va néixer el 1927 a Sabadell. Sent una desconeguda guanya el Premi Nadal l'any 1953 amb la novel·la Sempre en Capilla, com abans ja hem dit, de la qual es fan més de 30 edicions i traduccions. Amb aquesta obra va imposar-se el debut narratiu de Juan Guiti Solo i es va convertir en una figura mediàticament atractiva per la seva precocitat. A poc, però, va allunyar-se de la vida pública i el resultat final va ser un llarg silenci personal i literari que no va trencar fins l'any 2006, quan Angle Editorial va anunciar la contractació de diversos inèdits d'una autora que havia deixat de publicar, però no d'escriure. Foc latent, publicada per Angle Editorial l'any 2006, molt ben rebuda comercialment, va marcar la seva sorprenent reaparició més de 50 anys després, amb un èxit rotund. El va seguir la traducció catalana del seu debut, Sempre en Capella, el 2007, i retorna a Marc del 2008, considerada per la revista Time Out una de les 5 millors novel·les de l'any. Amb Retorn a Marc ha arribat el torn d'una altra obra que ha d'ajudar a Forrellad que trobi el seu lloc dins de les lletres nacionals i encara hi hem d'afegir la que hem acabat de comentar, El primer salt del 2009. Encara hem de dir que enguany ha publicat L'olor del mal, que sembla que no serà l'última. Bé, començaríem ja l'entrevista. Lluïsa, gràcies per ser tram de llibres.
Ja us escolto, ja.
Ens escoltes directament per internet o...?
No, directe, estic aquí, escoltant.
Amb telèfon, no?
Sí.
Sembla bé, començar l'entrevista, a veure què et sembla, tu.
Com vulgueu.
Fins ara hem parlat de la teva obra, El primer salt, i la primera pregunta seria... La teva vida és sorprenent. Guanyes el Premi Nadal el 1953 i fins al 2006 no tornes a publicar cap més obra. Encara que ja ho vas dir en alguna entrevista, i jo ja ho conec, però va, podries explicar a la nostra audiència per què vas prendre aquesta sorprenent decisió?
Bé, jo em passa que publico des de que tinc... des de que tinc la manera de passar-les amb net. Perquè... Jo tenia els calaixos plens de papers i no m'hi posava ordre. Jo no en sabia, encara em costa. Perquè passa que aquesta mateixa del primer assalt, als anys 60 vaig començar a fer notes, jo en dic a lo vivo, perquè anaven als llocs que volia descriure, me'ls mirava i era facilíssim per mi passar-ho al paper. Però llavors, per muntar l'argument i tot, se'm anava fent el gruix de la novel·la i quan el passava amb net, m'encansava, tornava a tatxar, tornava a refer amb totes les novel·les que m'entrebancava, les meves pròpies, i al final ho deixava córrer i el tancava al calaix. I llavors, quan va venir a fer l'ordenador, que és el que em va treure de l'apuro, vaig començar a passar amb net, i esclar, l'ordinador em va venir el 2000. Vaig estar 6 anys per preparar totes les novel·les que encara em preparo. No paro jo, perquè n'hi ha moltes, aviam si tindré temps. I així es va sortir el primer assalt, que és la que m'ha donat menys feina al ser d'època actual.
No, a mi em sembla sorprenent que una persona que té 83 anys tens...
83, ara em faré 84.
Imagina't, que digui que l'ordinador li ha obert portes. Però sí. Normalment és al revés, no?
Doncs mira, gran... jo sense ordinador no hauria publicat mai, no podia posar en net.
Una cosa sorprenent, sí, sí. A veure, seguim una mica amb l'entrevista. Com l'entens l'acte d'escriure? Quin estil caracteritza la teva obra? Què pretens quan escrius? Vull dir, tot això és una mica el mateix. Vull dir, què penses d'això?
No. Jo sempre, des de petita, ja tramava historietes, feia arguments. Per escriure una novel·la, jo considero que primer s'ha de tenir un argument. Després, una narrativa, perquè si tens un argument molt bo i no el saps explicar, doncs no pots escriure, perquè no t'entendrà ningú què vols dir. I anar reunint totes les qualitats per escriure no em costava, perquè com que no pensava en publicar-ho, sinó tot just entrenar-me i plasmar les historietes amb un paper, com aquell qui diu, cosa casolana per mi, doncs vaig anar-me entrenant fins a un punt que vaig arribar a les 100 pàgines, a les 200, dic, bueno, això ja sembla una novel·la de veritat. I llavors és com se'ls van s'apagar de casualitat pura, que una em va quedar acabada al moment de què demanaven les novel·les del Premi Nadal del 53. I vaig pensar, ja que la tens acabada i ve tan just la data, envia-li, perquè... És com comprar un número de la loteria, no t'ho penses que has de guanyar, però en canvi el compres, doncs alguna esperança tens, oi? I vaig enviar la novel·la i aquí va començar la meva sorpresa. Vaig ser la més sorpresa de tots els que van escoltar aquelles finals.
Molt bé, a veure, seguim això. Primer assalt, parles de la Barcelona de la postguerra. Com és que va situar l'acció al Clot, a la Bona Nova? Coneixes aquest barri? Ja has viscut?
Sí. No, és que hi he anat molt. I el meu cunyat hi tenia un despatx, jo hi entrava i sortia, i ho veia, tot el que t'explico ho havia vist, perquè s'atén a la realitat dels paperots que volen, de les cabines de telèfon espatllades, tot això jo ho vivia i ho veia. No em costava gens traslladar-ho al paper.
Llavors, pues, una altra cosa, una part important de les teves novel·les són els personatges, són una construcció que jo la considero realment fantàstica. Tenen una força innegable i m'agradaria saber si allò que diuen els escriptors, si tu els fas actuar o són ells que se t'imposen de mica en mica, pues, i van fer la seva història.
I em sembla que se m'imposen del tot. Perquè hi ha vegades que els vull fer dir una cosa i el personatge se m'hi nega. Com volguem dir, jo no sóc per això. O sigui, que el meu estil me'l trenquen perquè volen dir-ho de la seva manera. Així ho sento jo.
I tu ho transportes al paper, això?
Jo ho transporto i els personatges, mentre hi treballo, després els vaig, ara que els tinc publicats, els vaig oblidant, però mentre hi treballo semblen amics meus. No m'he sentit mai sola, sempre m'he sentit voltada de personatges ficticis, però que sembla que em parlin.
Seguim, doncs, què t'interessa del món literari? Les conferències, les presentacions, els premis, o no t'interessa res de tot això?
No, res. Jo només m'agrada posar-me davant de l'ordenador i imaginar i plasmar-ho i explicar-ho, rectificar-ho i tornar-ho a passar fins que queda bé.
Ara que parles d'això de rectificar, tinc entès que ets molt perfeccionista.
Poder massa.
I que t'agrada repassar moltes vegades les teves obres abans de donar-les a l'editor, i fins i tot, quan aquest ja les té, encara li envies correccions.
Encara li parlo d'una coma. Sí.
Fins a quin punt és cert, sí, tot això,
sí.
No?
Sí, ho faig. És una mica de mania, perquè inclús quan les tinc publicades no les repasso, perquè ja no les puc rectificar més. Però jo mateixa m'haig de posar ordre perquè no les dono mai per acabades. Sí.
Molt bé, vindran més novel·les després de L'Olor del Mal? Quins projectes literaris tens?
Sí, ja en tinc 3 o 4 més que...
3 o 4 més.
Que les estic preparant i ara ja avui ja m'ha telefonat l'editorial per com tinc la que volen publicar aquest any o l'any vinent, vaja, poder ja no hi... Ara ja és molt a finals d'any, poder no hi seran a temps.
De fet, vas publicar una cada any, oi?
Sí, bueno, hi ha l'any 2010 que vaig passar de llarg, perquè no la vaig tenir a punt i se'ls feia tard i van tenir altre material i vam dir deixem un any i llavors el 2011 és quan va sortir la de L'Olor del Mal.
Doncs molt bé, Lluïsa, agraïm doncs, la teva participació al nostre programa i esperem que puguem gaudir de moltes altres obres teves.
Aviam si tindré temps,
si perquè temps.
Els anys van passant.
El temps que ara corre en contra.
Sí.
Doncs vinga, Lluïsa, gràcies per ser aquí i fins una altra.
Amb vosaltres, gràcies per l'atenció que m'heu tingut.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, i una segona entrevista per al dia d'avui. Avui precisament parlem amb una sèrie de convidats. Costarà doncs un moment dir-los tots perquè són concretament 3. Avui tenim en Martí Pell, dibuixant, pintor, artista en general, podríem dir, ben conegut ja del programa perquè va venir a parlar-nos en una altra ocasió. Tenim també en Jordi Pujol, de Titelles Marduix, i tenim també la seva col·laboradora en escenografia, Joana Closelles, que han vingut precisament per l'exposició que hi ha en aquest moment a la Rectoria Vella de Sant Celoni. Anem a la Fontana. Per anem a la Fontana, volem dir anar a les fonts de les faules que ens han fet somniar en la nostra infantesa i també en la nostra joventut, és a dir, aquesta exposició entorn de l'autor francès Jean de La Fontaine. I, naturalment, parlarem de l'espectacle de Marduix Titelles, oi? Bona nit a tots tres.
Gràcies, bona nit.
Hola, bona nit.
I escolteu, aquesta exposició es va inaugurar el 10 de setembre, es va inaugurar, em sembla que amb una celebració multitudinària. Quanta gent hi devia haver aquell dia?
Van parlar de 300 persones.
Unes 300 persones ben bé, que van assistir primer de tot a la inauguració, és a dir, en parlaments oficials, després devien poder accedir o ja era dins de la sala, però a més van poder contemplar la representació de l'espectacle Origanum Majorana, que suposo que és el nom llatí de l'Orenga, no?
El Marduix.
Ah, de Marduix, el Marduix, d'acord. És a dir, el Marduix és una herba que en llatí té aquest nom i per tant és parenta segurament de l'Orenga.
També, de totes les mentes.
Ah, d'acord, i a més és una menta. Per on comencem? D'on va sortir la idea de l'exposició? Recordem que és una exposició que encara es troba en vigència, que encara es troba a la Rectoria Vella fins al 23 d'octubre,
Exacte.
O sigui que encara hi som a temps. Com va sorgir la idea i quins són els seus objectius?
Bé, va sorgir la idea sorgeix de que ja fa 4 edicions, ara anirem per la 5a, a França fem, que em sembla que ja ho vam comentar alguna vegada amb vosaltres, fem una cosa que se'n diu l'art i l'escriptura i cada vegada trobem una víctima, entre cometes. Doncs el primer va ser un escriptor francès que encara viu, Michel Vitor, que és una persona molt coneguda a França. Després ens vam dedicar a Georges Brassens, Jacques Prévert, i l'última edició va ser Boris Vian. Després de Boris Vian ja vam triar que la pròxima seria Jean de La Fontaine. I com que això a França es fa cada 2 anys, vam dir, per què no ho fem aquí d'una vegada? I aleshores per això aquest any hem aprofitat l'any que no es fa a França per començar-ho fent aquí.
Clar, i entenc que devia ser a França en la col·laboració a l'estat francès de Claude Famichon.
La Claude Famichon va venir per primera vegada, sí. De les quatre edicions ha vingut amb una a participar.
Ahà. Que també ha col·laborat en aquesta exposició artística entorn de l'obra de Jean de La Fontaine.
Exacte.
I, a més, i hem de citar, vaja, tres artistes més o uns quants, quatre concretament, perquè Marduix Titelles és un espectacle a part, que serien doncs, Ramon Galí,
sí,
Carles Putxer, Glòria Oleda, Xavi Plana i Joana Vilela, de nacionalitat portuguesa, i que a més em sembla que va tenir la bona idea de portar uns vins.
Ah, sí, us ha arribat la història dels vins. Resulta que el seu pare és cònsol general i quan jo vaig convidar per primera vegada a participar a l'art i escriptura a França, la Joana Vilera era molt jove, tenia 15 anys, i però jo vaig veure que el seu treball ja era molt madur i per això va venir a la primera, ja ho va fer-ho amb Jos Brassens. I el seu pare, doncs, per agrair al municipi de Sant Cirilo Setú, que és on es fa l'art i l'escriptura, va voler portar el vi portuguès. Clar, això és portar vi portuguès en una regió que és vinícola de França, que és el Beaujolais, doncs tothom es va quedar una miqueta sorprès, però després ja s'hi acostumaven, de tal manera que l'edició següent ja tothom esperava el vi portuguès. Aquesta vegada el seu pare està com a cònsol general de Portugal a Toronto, Canadà, i també va dir que volia participar. Aleshores va haver-hi una miqueta de diplomàcia i aleshores a través del Consolat General de Barcelona, doncs el vicecònsol va portar el vi cap aquí.
A més, sabem que Martí Pell i Glòria Oleda han dut a terme tallers adreçats a escolars, oi?
Sí, sí, això és potser una de les coses que realment són més satisfactòries, perquè ara ens falta encara, el dijous farem la darrera de les intervencions, però heu de pensar que hem passat 631 alumnes, que és molt. O sigui que les escoles han respost perfectament a la convocatòria.
Tots de Sant Celoni?
Tots de Sant Celoni, algun de la Vall d'Òria, però en principi tots de Sant Celoni.
I veig que el balanç doncs, és força positiu, no?
Sí, a més els fem... Primer que els nanos ens expliquen algunes de les faules, que algunes les coneixen, n'hi ha que no en coneixen més, n'hi ha que no es coneixen menys, però és molt divertit perquè a més doncs, després veuen que algunes de les faules que ells coneixen doncs, estan perfectament representades a l'exposició, i després, si no, els n'expliquem algunes altres. Però ells ens n'expliquen moltes.
Perquè l'exposició, allò que prova de fer, és de donar un resultat plàstic, oi?, a un text que, a més, consta al costat.
Exactament, sí. Sobretot cada vegada que hem coincidit dos o tres artistes, perquè no es va imposar absolutament res, cadascú podia dibuixar o representar pictòricament o en forma d'escultura, podia representar el conte o la faula que volgués. I en aquest cas, cada vegada que n'hi havia un o dos o tres o quatre artistes, fins a quatre artistes, doncs, que representaven la mateixa faula, les hem posat de costat amb el text al mig.
Perfectament. Però, és clar, per una banda, hi ha el text de la faula, oi?, en traduccions catalanes,
sí,
hem de dir.
Sí, ja sabeu que a Catalunya, Xavier Benguerel les va traduir totes.
Uh-huh.
D'una forma, amb un llenguatge, no diria, m'agradaria dir més refinat, però no oblideu que era poeta, Josep Carner en va traduir unes quantes, però no les va traduir totes. Hi ha una diferència simptomàtica entre els dos.
Benguerel, bé, no era el millor dels traductors, però tampoc era pèssim.
Jo crec que el que feia Benguerel, bàsicament, era respectar molt la traducció. És a dir, que respectava molt el text inicial. Perquè aquestes faules, com que han vingut de tradicions, ja sabeu, algunes orals que venien inclús de Pèrsia de fa 2 o 3 mil anys, doncs cadascú ja ha anat posant la seva salsa, la seva cullerada, i alguns s'han arribat a deformar. Clar, per això La Fontaine doncs, els va recopilar en forma de vers, i aleshores aquests són els 17, els 12 llibres que va fer amb les 167 faules, han fet més o menys una escola. Però, com que de La Fontaine n'hi ha a tot arreu del món, n'hi ha centenars d'edicions en totes les llengües, doncs clar, cadascú acaba matisant o acaba traient com vol.
I, és clar, parlar de les faules de La Fontaine vol dir parlar del lleó i el ratolí, el colom i la formiga, el renard i la cigonya, renard volem dir la guineu, o el corb i la guilla, totes aquestes faules que han servit perquè la gent de Marduix Titelles precisament s'atrevís a tirar endavant un espectacle basat en aquestes faules. L'espectacle existia ja o l'heu construït especialment? Com ha anat això?
De fet, alguna faula la coneixíem i l'havíem, alguna, el lleó i el ratolí ja l'havia, el Jordi l'explicava, però la majoria són fetes i preparades per aquest espectacle. Uh-huh. I perquè a més, com que hem utilitzat les figures del Martí, han estat treballades en conjunt amb ell.
Els dibuixos i siluetes del
Són
Martí.
Són els dibuixos del Martí, les siluetes seves, que s'havien d'adaptar perquè fossin vives, perquè tinguessin moviment. Uh-huh. I els hi hem fet repetir algunes moltes vegades. Perquè una cosa és el dibuix, que s'està quiet, i l'altra cosa és una silueta que ha de bellugar-se i ha d'explicar, doncs, un diàleg, dialogar o explicar una part de la faula.
I, de fet, aquest espectacle s'ha representat dos cops amb algunes variants, no? Vull dir, els textos
sí.
No han coincidit els dos cops exactament, els mateixos textos.
Sí, bueno.
Vull dir, per exemple...
Ah.
A veure...
Sí, hi havia faules diferents la segona vegada.
Hi havia faules diferents.
Sí.
Els dies 17 de setembre, que va ser la primera, i
sí.
L'1 d'octubre...
La segona, hi havia alguna novetat.
Hi havia alguna novetat.
Sí.
I, de fet, Marduix Titelles ja té una tradició de treballar amb textos literaris, segurament.
Ufa, sí.
Feu-nos una mica de memòria, perquè la gent coneix Marduix Titelles una mica com un grup mític.
Home, som una mica antidiluvians, sí.
Antidiluvians, voleu dir?
Sí.
On hem d'anar a buscar l'origen de Marduix Titelles?
Mira,
perquè, clar, el Jordi Pujol, la gent ja el situa en el grup de folk.
Exacte, per
oi?
Això dic que som antidiluvians.
Bé, en tot cas, que sou els pares de la idea, no?
Per això, que fa molt temps, no? El Jordi del món de la música i jo vinc més del món de la plàstica. Uh-huh. I un bon dia doncs va sortir el Marduix, que ja no ens en recordem el per què varen posar aquest nom, però és el que hi ha.
I és una herba, això
és
ha quedat
herba
de la que família dels Mentes.
De la ment, sí. I una vegada, amb un peatge anant cap a Olot, ens va dir jo la poso a les faves, aquesta herba. I va, doncs nosaltres en fem titelles. I mira. Doncs d'això fa 36 anys que vàrem començar i sempre ha sigut com una mena de passió treballar sobre les coses populars i sobre textos de literatura. Tant infantil com també tenim el Canigó del Verdaguer, el Tirant-lo Blanc, de Martorell, l'Auca d'Ester, de Salvador Espriu, i les faules de La Fontaine, i després també sobre autors de literatura infantil, com bueno, el Carbó, el Pep Albanell, la Teresa Duran, la Joana Raspall. Mm-hmm. Una mica ha sigut com una dèria nostra, o la nostra aportació, per dir-ho d'alguna manera, a la difusió d'una manera d'escriure, una manera d'explicar i fer-ho a través d'un espectacle.
Hi ha ara, naturalment, aquesta exposició s'ha d'aprofitar, eh? Torno a dir que serà oberta fins al 23 d'octubre a la Rectoria Vella, però teniu alguna previsió de cara al futur o és molt aviat encara per parlar-ne?
Home, tenim una de segura, que és que se'n va l'any que ve, com dic, a l'art i l'escriptura a França. I el grup Marduix venen segurs.
Ah, o sigui, la següent la fareu a l'estat francès i, a més, amb
sí.
Marduix Titelles.
Sí.
I dius que el tema serà també literari.
Sí, sí, és La Fontaine. Això.
Ah, aquesta que se'n va
que
a
l'estat
francès.
Se'n va cap allà.
D'acord.
En francès.
I a més en francès.
Sí, sí, clar, això és evident.
Bé, bé, sabem que el Martí Pei doncs, té un molt bon francès, perquè ja s'havia atrevit amb les cançons de Brassens, en tot sí. cas, eh? I suposo doncs, que la resta generacionalment també, no? Perquè sou, en aquest sentit, formats amb el francès com a llengua acadèmica, oi?
Sí.
I quin balanç en feu, finalment?
Home, jo crec que començant perquè hi ha anat molta gent, hi va molta gent a l'exposició, l'àrea de cultura crec que està molt contenta del que s'ha fet, del treball que s'ha fet, del resultat de l'exposició, perquè l'exposició, a més, és harmònica, té molta vida, la gent s'hi troba de seguida molt bé dintre. I una cosa molt important, jo crec, és que tenen ganes, aquí, de fer el mateix que es feia a França, és a dir, amb una certa periodicitat, doncs fer el mateix aquí, a Sant Celoni.
Puc dir una cosa?
Oh, i tant, només faltaria.
És que hi ha dues coses, a part la part més formal i més que ha sigut una cosa que jo admiro, que Sant Celoni hagi acollit aquest treball, aquesta exposició, trobar-se tots aquests artistes voltant de la Fontaine, capitanejats per aquest senyor que hi ha aquí al costat.
En Martí Pi.
I posar-ho tots junts aquí és això, és meravellós. Si a sobre a nosaltres ens deixen treure'ls de l'exposició i donar-los vida, aleshores ja és el colmo. I la part més informal, diguem-ne, és que ens hem divertit moltíssim. O sigui, és que les faules de la Fontaine són divertides i són, totes tenen la seva moral i les seves coses, però és que són divertides per tothom, diguem-ne. És un llenguatge universal, serveix. El lleó i el ratolí és per nens de petits, un lleó que es menja, un ratolí se'l vol menjar, i per un adult, un lleó que necessita un ratolí, que és petit, i un altre que és gran, i pots fer tot el món, tota la filosofia del món, i pots començar a filosofar a partir d'aquí, pots fer-ho tot. És que ja ens hem divertit, però d'una manera bàrbara.
Sí, les coses com siguin.
Clar, i a més connecteu amb un coneixement bastant estès, perquè qui més qui menys tothom ha sentit a una certa edat, segur, no?, alguna faula de la Fontaine. Aquesta tarda parlàvem precisament sobre la de les granotes, oi?
Sí.
I el regal que els va fer Júpiter.
Oh, és que de granotes n'hi ha moltes, de faules, vull dir.
De faules, ui, n'hi ha força, força, perquè de fet deuen cobrir doncs uns quants volums. Vull dir, en l'edició original, no?
No, en l'edició original no, però finalment va haver-hi un editor que els va dividir en 12 llibres.
Ah, això mateix.
I em sembla que són 167, però no sé la xifra, no sé si és exacta, però ja, diguéssim, els editors posteriors ja sempre van respectar aquesta mesura, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha edicions en què hi ha faules triades, altres que són per nanos i en trien una dotzena i estan il·lustrats d'una manera doncs per nens, altres que no, altres que són autèntiques joies. Una edició fantàstica és la de Gustave Doré.
Ah, això mateix.
L'altra és de Fragonard, sense anar més lluny. Marc Chagall també les va il·lustrar. L'edició de Xavier Benguerel està feta pels Subirachs. O sigui que molta gent s'hi ha dedicat a il·lustrar les faules.
Sí, a més que transmeten doncs aquest coneixement de la literatura grecollatina, que és l'últim referent en molts casos, oi?
Bàsicament, el que va fer la Fontaine és tirar mà d'Isop, bàsicament, i de Fedra. Pels seus contes galants, que els va escriure abans que les faules, es va basar bàsicament en Boccaccio. Els contes galants els va escriure abans de les faules, això s'ha de...
Doncs moltíssimes gràcies per ser aquesta nit aquí amb nosaltres, a Martí Pell, a Jordi Pujol i també doncs a Joana Closelles, i esperem que no us perdeu aquesta magnífica exposició que tenim a la Rectoria Vella.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bona nit.
Llibres a la carta.
Bé, ja tenim en directe al telèfon l'Helena Martínez Pons. Molt bona nit, Helena.
Hola, Francesc, què feu?
Mira, t'he fet esperar una mica aquesta avui, oi?
Escolta, la setmana passada em penso que hi va haver algun problema de connexió i et vas quedar mitges, em penso.
Sí, és que, bueno, quan amb els inalàmbrics és terrible, perquè no saps mai, sempre es traeixen quan menys t'ho esperes, per això és una traïció, clar.
Escolta, Helena, el vals lent de les tortugues, com ens podria relacionar aquest títol ara que acabem de parlar tot just de les faules de La Fontaine?
No té res a veure, eh?
Ah, doncs, quines són aquestes tortugues que ballen
valsos? Les tortugues és la sensació que té la protagonista quan veu a la gent d'un cantó a l'altre i que saps quan les tortugues van... Que les tortugues no hi veuen, no? Llavors, elles es van donant cop contra les... O sigui, contra els murs que es van trobant. I a ella li dona la sensació de que la gent que l'envolta, la Josephine, diu que la gent que l'envolta, va donant aquesta mena de cantonades o cops d'amor. La Josephine ha fet fa una escalada a nivell cap amunt, a nivell emocional, humà i també professional, per què no dir-ho, fins molt amunt, tant és així que passa de ser la neguet lleig a ser la princesa del conte, per dir-ho d'alguna manera, mentre que la seva germana Iris és tot el contrari, de ser una fantàstica dona de la societat, d'aquella sempre a l'última moda, ben arreglada i que sense cap problema de cap altra mena, ni de relacions socials, doncs cau en una mena de pou en el del que no acaba de sortir-se'n. I tot és així a causa d'un llibre, perquè la Josephine escriu un llibre que té molt d'èxit i al principi és la Iris qui signa per una qüestió que ara no ve el cas, perquè ja sé que anem una miqueta justos de temps, però al final la filla de la Josephine li tira un tac, que és una dient a la mare, i anuncia públicament que ell l'havia escrit la Josephine. Llavors, tota la gent que envolta la Josephine és gent que, d'una manera o d'una altra, s'ha anat estavellant contra diferents murs, no? I aquest estavell, per dir-ho així, aquest cop, és el que els fa tornar enrere i tornar cap a un altre mur i se'n tornem, no? I per això es diu el vals lent de les tortugues. Però no té res a veure, eh?
No, ja ho he entès, ja.
I bé, ens trobem en aquest cas la història es desenvolupa entre Londres i París i les afores també, i ens trobem amb uns personatges cada cop més malaltissos, més psicopatològics, més clínicament rarets, fins i tot gent aparentment normal acaba convertint-se en gent amb forces perversions. I l'única que se'n surt de tot això, l'única que sembla anar en direcció contrària i anar cap a la llum, per dir-ho d'una manera, doncs és la Jo, que és aquella persona que us comentava la setmana passada, que, a veure, és noble de cor i en les maneres, tot i que al principi ens donen una imatge molt d'una dona així com apocada, com insegura, molt tancada, molt amb baixa autoestima, doncs, bueno, ella fa com una mena de... es treu tot això de sobre, passa un procés, es treu tot això de sobre i acaba, doncs, sent una persona exitosa, amb la felicitat al seu abast, amb una relació sentimental amb un home que és un déu i bé, continua tenint els seus rifirrafis amb la seva filla adolescent, cert, però això penso que és una cosa que no pots evitar, encara que siguis la persona més exitosa del món, perquè això ja ho porta a l'adolescència, vosaltres que treballeu amb adolescents igual que jo ja ho sabem.
Oh, i si no, ja podeu llegir la pàgina de la Generalitat que és per ajudar els pares a criar els fills i ja diu, ui, si tens un fill adolescent tingues en compte això que ens estàs dient, no?
Sí, ho vaig mirar, sí, va ser una bona idea aquesta, perquè hi ha molts pares, clar, jo ho veig des de la vessant, des d'un altre vessant, jo no soc professora, ja ho sabeu, llavors penso que molts pares em venen a preguntar un munt de coses que penses, carai, i jo la trobo força útil. Jo darrerament he adreçat a diversos pares a aquesta pàgina. Clar, el problema d'aquesta filla adolescent és que la filla és que és un geni, la nana. És tot el contrari del que és la Josephine, i per això xoquen. No perquè a banda de l'adolescència hi ha una dualitat de caràcters impressionant, no? Perquè Així com la Jo és una dona senzilla, noble, honesta, etcètera, etcètera, l'Hortens faria qualsevol cosa per arribar allà on vol, qualsevol cosa per tirar endavant, és molt, molt ambiciosa, molt... potser és la característica que més la defineix, no? L'ambició, no? El voler sortir d'aquest por en el que ell ara... I bé, jo ja us ho dic, és força entretingut el llibre i a més, és clar, si us agraden les històries de desenvolupament de personalitat.
Mm-hmm. Doncs suposo que continua sentint-nos, no? No. Bé, llavors ja som a la ratlla del final del programa. Alguna cosa a afegir o passem a la frase?
Home, podríem només afegir una notícia ràpida, que és en Joan Daniel Bessonov ha publicat La melanconia dels oficials, que és una història basada a la lluita que va fer França per reconquerir Algèria, i parla d'uns aspectes poc coneguts d'aquesta guerra, una vocació plena d'olors, de colors i de riures.
Està editada per Empúries, em penso.
Per Empúries, Joan, exactament.
Joan Daniel Bessonov, La melanconia dels oficials.
Bé, i no podia ser d'altra manera el dia d'avui. La frase d'avui és treta d'una faula de La Fontaine. Ja sabeu que tenen com una doble naturalesa o dues parts aquestes faules. Tenen el cos i tenen l'ànima, i l'ànima és la moralitat. En francès seria «Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine», que traduït seria «Guarda't tant com visquis o tant com viuràs de jutjar la gent per la cara, per l'aspecte extern». Per tant, amb aquest consell i amb aquesta moralitat de Jean de La Fontaine, diem adeu al programa del dia d'avui.
Avui ha sigut un programa força interessant. Hem tingut dues entrevistes molt interessants, totes dues.
Totes, sí.
Hem parlat també de tres llibres, concretament, el que ens ha donat l'Helena, el que ens ha portat en Joan i el que he parlat jo mateix. O sigui, ha sigut un programa força interessant.
I atapeït.
I atapeït.
D'informació.
I la setmana vinent ja us podem avançar que tindrem el Premi Cerveri de Girona, la millor lletra de cançó. Sí?
Això mateix.
I lletres i música, que fa setmanes que no la fem, aquesta secció. Mesos, vaja. I en Joan també ens parlarà d'un llibre força interessant, d'això ho dint Melgar Foraster, El secret de l'Oreneta.
El secret de l'Oreneta, exactament.
Doncs tot això serà dilluns vinent, el Tirant de Llibres.
Però ja ho sabeu, si no l'heu pogut escoltar el dilluns, el podeu escoltar el dimecres.
Molt bona setmana.
Que passeu una molt bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!